Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Anna Alfonso. Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per armament, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Més notícies, Carola Gil.
Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials.
Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vinguen Zupiries, el conseller de Seguretat.
Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents.
El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, el Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera.
Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles, que han consumit prop de 14 tones de cargols. El Tàrraco Viva tanca una nova edició, la 28a, després de reviure l'esplendor de l'època romana durant dues setmanes. Més de mig miler d'activitats que han posat al centre Roma i el perquè d'aquesta civilització i de la història. La culminació d'aquesta edició coincideix amb la jubilació del seu director durant tots aquests anys, Magí Saritjol. Tarragona, Ariadna Escoda.
Després de gairebé 3 dècades impulsant el festival, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver contribuït a que la ciutadania valori més el patrimoni històric de la ciutat tarragonina, a més d'haver fet del festival un referent a escala nacional i internacional.
Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
El relleu al capdavant de Tàrraco Viva l'agafarà l'historiador Julio Villar després de la jubilació de Saritjol, qui augura que el festival continuarà creixent de cara al futur.
Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club del Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Corunya ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la Primera Federació.
A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam!
Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Si ho voleu, ja sabeu, telèfon obert al 93-201-7474 per preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, denúncies, sempre com dic jo, mentre no es falti el respecte a ningú, aquí tothom pot dir la seva. I si podem, el que fem és intentar aclarir-ho el més aviat possible, com ha passat amb en Jordi de Reus, quan aquest comentari que ens ha aclarit en Xavi Campos, o altra gent, no?, que demana una cosa i de seguida trucar algú altre per donar la resposta o fer una denúncia, per tant, sempre dic el mateix. Mentre no es falti el respecte, aquí podeu dir absolutament de tot. Doncs va, que arrenquem aquesta segona hora amb una persona que ens truca des de Navarcles, que és el Lliberat. Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit. Mira, ara que es parla tant de Montserrat i cada vegada el Papa Lluís XIV i tal i qual...
Sí.
Bueno, volia fer un anàlisi dels monestirs benedictins que hi ha a Catalunya.
Ens vols... els monestirs benedictins que hi ha a Catalunya.
A Catalunya hi ha Sant Benet de Bages, Montserrat, Sant Cugat, Barcelona i Besalú. El més antic... monestir que hi ha de l'Olde de Sant Benet i a Monte Cassinos, on es va inspirar el Sant Benet. Inclús parla d'un poble miracle que va caure de cul amb un esbarzer i les espines es van convertir en roses.
En roses.
Bueno, jo volia recomanar un llibre,
sí,
que parla d'aquí justament soc jo, que pertenece a la parròquia de Navarcles, però és que és un municipal de Sant Pitjós, que és l'existència de Sant Benet de Bages al rei de Castella, per Martí Gironell, a l'últim abat.
Ah, sí, senyor. Però... sí, sí.
Vale?
Que sí, que sí. Ha de ser que sé de qui em parla, el Martí Gironell.
Sí, doncs, és molt interessant, no, que hi vulgui saber el tema de Sant Benet, i és molt interessant.
Perfecte.
Llavors, una altra cosa que li vull redactar, que em va entusiasmar bastant, el miracle, hi ha un lloc que pertaneix a mi, a l'Olda de Sant Benet, hi havia un tal pare Regàs, que va fer un llibre que deia la pobra i l'incenso de llavors de la guerra de la república, de la guerra civil espanyola. També és molt interessant. Bueno,
molt bé.
Vull dir que aquí el telèfon, pues,
perfecte.
L'últim abat, la resistència de Sant Benet de Bages, al rei de Castella, editorial Columna.
Molt bé, del Martí Gironell. Perfecte, moltíssimes gràcies. Lliberat, una abraçada.
Adéu,
bona nit. En Josep, des del Parc Güell, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Una pregunta pel doctor Eduard, a veure què li sembla, sobre la tènia, sobre la solitària, que abans el remei casolà que hi havia era farina de carbassa, a veure si això és real o no. Jo no n'hi tinc mai, però si havia tingut de criu, cucs, els cucs de l'estómac, allò que és cuquet.
Els blancs petits.
I menjant farina de carbassa... era oli i bullum, m'assembla. Ara la tènia ja no ho sé.
Molt bé.
A veure si hi ha algú escrit d'això.
Perfecte, molt bé.
Doncs... això, el doctor Eduard, que és això. Després, una altra cosa. Vaig fer una pregunta sobre per què es va escollir, sobre la llengua catalana. Per què es va escollir...
Sí, no tenim resposta, Josep, per què el tema del català, eh?
En tants piròlegs que hi ha, que truquen, ningú que s'està...
Ningú l'ha contestat, aquesta, no.
Perquè és que jo trobo que és més català la parla del sur, o central i sur, com ara voler, saber, ara diuen saber. Clar, saber, jo trobo que és més castellanisme. Vindre, ara es diu tenir i venir, quan jo trobo que és més català vindre i tindre, que pas venir i tenir, que això sembla més castellanisme. Jo trobo molt estrany que no hi hagi ningú que...
No ens ho han respost, haurem de buscar-ho nosaltres, perquè és veritat que ningú ens ho ha respost, Josep, tota la raó.
Bueno, és molt estrany, però bueno.
Ja ho busquem nosaltres, ja està, d'acord?
Vinga, senyora.
Gràcies
per tot.
Bona nit. La Carme des d'Horta, Barcelona, bona nit.
Bona nit. Mira, aquest senyor que volia els cervellets de xai, a Horta, segur que ho trobarà a la parada de menuts.
També, segur. A la parada de menuts del mercat, perfecte.
Sí, del mercat. Els dilluns tanquen, per això.
Els dilluns però... no hi són, molt bé. Per tant, de dimarts a dissabte en trobaria.
Exacte.
Clar. Perfecte.
Segur, perquè jo n'he comprat. O sigui
també? Ja. Sí, molt bé.
D'acord?
Molt bé, Carme, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
L'Enric, que està en ruta, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Enric?
Bé, jo, bàsicament, bueno, ara estava amb el cotxe fins a fincar la ràdio i us he trobat i he volgut participar.
Molt bé. Doncs tu diràs.
Mira, jo vinc a plantejar una mica una situació, a veure què n'opina el que sigui que escolti. Que jo, per exemple, tinc una situació on tinc la meva parella, que ens estimem molt i és una persona fantàstica i genial, però els dos som força joves, vull dir, també estem com molt actius, però degut a uns bloquejos que té, no practiquem sexe de cap tipus.
Degut als bloquejos que té ell, l'altra persona, eh?
Sí.
D'acord.
I això a mi també, a la llarga, ja després de mig any aquesta situació, també em fa plantejar-me al final un pilar així important quan comença a ser com superimportant o no, o què, o si és una cosa insostenible o és una cosa de...
O si has de tenir paciència, no? Sí.
Clar.
Perdona, puc demanar quants anys tens, tu?
Jo 24.
24. I l'altra persona?
23.
23. Molt bé. Doncs va, aquí, es tracta de que els oients ens recomanin, no et diguin el què. Anava a respondre jo, no puc respondre, perquè la gràcia del programa és aquesta, Enric.
Ah, però tu benvinguda a respondre, si vols. Però perquè a mi m'han dit de tot, m'han dit des de ai, jo això no podria suportar-ho, a no és per tant, saps?
Ja. Clar, jo, si a mi m'ho demanes com a amiga, per entendre'ns, jo et diria que ho heu de parlar i que aquesta noia s'ha de posar en mans d'algú perquè el bloqueig deu tenir un motiu.
Òbviament.
Aleshores, quan un està bloquejat, necessita ajuda per desbloquejar-se. I un cop desbloquejat, i si tu te l'estimes, però ara estic fent aquí de psicòloga barata, que no seria el meu paper, però a veure què ens diuen els oients, Enric. Clar, si tu t'estimes aquella persona i vols que això es desbloquegi, doncs és ajudar-la que es desbloquegi. Si has d'anar a buscar un professional, doncs que vagi a un psicòleg que la pugui desbloquejar, però acompanyar-la. D'entrada, a mi em surt això, però vaja, a veure la gent què diu.
Sí, sí, també hi ha una mica de reticència per part seva.
Clar. Però si un té un problema, el vol solucionar, no?
Sí, sí.
Figura? Doncs a veure què ens diuen.
Fes. Gràcies.
Gràcies, Enric. Que arribis bé. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
Doncs aquí hi ha per tot. Aquí hi ha preguntes-respostes. Els que sou més grans i teniu més experiència en que algú pugui tenir qualsevol tipus de bloqueig, què li recomaneu? Són una parella de gent jove, de 23 i 24 anys. Doncs va, jo us dic altres preguntes que ens heu fet al programa i que encara ningú ha respost abans de poder escoltar la pròxima conversa aquí a la nit dels ignorants, per si us inspireu en els pròxims minuts i voleu o deixar un missatge o trucar més endavant per donar resposta. Per exemple, la Concepció ens demanava quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. En Joan, des de Vallcarca, d'on surten els diners dels pots dels concursos de televisió? La Maria Pilar, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? En Josep, des del Parguell, ens demanava fa un temps com s'ho fa la IA, la intel·ligència artificial, per disposar de tanta informació i de totes les matèries. La Menxo, des de Marçà, diu si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest li havia deixat l'herència, el fill serà l'hereu igualment. I l'Aleix, des d'Esparreguera, vol saber, que no és poca cosa, quin és l'origen del món. Ara és la 1 de la matinada i 17 minuts. Milions de persones treballen o dediquen part de la seva jornada a tenir cura d'altres persones, familiars o no. I els professionals i els no professionals, sigui perquè són treballadors informals, sigui perquè són familiars. Intentant concretar el nombre d'aquests cuidadors no professionals, hi ha fons que ho xifren en 4 milions i d'altres que pugen fins als 6 o als 8, sigui com sigui, són moltes. A Catalunya, el Departament de Drets Socials en té gairebé 97.000 registrades oficialment, majoritàriament dones, ja fa temps que ho sabem, queda per comptar les que no estan inscrites enlloc. La figura d'aquestes i aquests cuidadors no professionals serà una de les qüestions importants que abordarà la Fira Gran, convocada de dimecres a divendres d'aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Josep París és infermer especialista en geriatria, és vicepresident de Fira Gran i, entre altres coses, coautor d'un llibre que es titula Cuida't, 15 vivències personals de cuidadors, que és un recull de 15 testimonis reals de persones que sovint, sense preparació prèvia, es troben en la situació de cuidar un familiar o algú proper. Josep París, bona nit.
Hola, bona nit. Gràcies.
Veiem que aquest és un tema que ens afecta a tots en algun moment de la vida i en alguna posició, o perquè hem sigut cuidadors, o perquè veiem com algú està cuidant algú dels nostres, o perquè nosaltres serem cuidats. Vosaltres, a la presentació de Fira Gran, compteu que hi ha 8 milions de cuidadors familiars i estem parlant de persones que, per tant, no són professionals i que majoritàriament són familiars, no?, de les persones que necessiten aquestes cures. Aquest rol recau sovint en gent del nucli familiar.
Sí, aquesta és una de les realitats, malgrat sembla que no existeixi, no? Majoritàriament recau en l'àmbit familiar, sobretot en uns inicis, no? Si estem parlant de l'àmbit de les persones grans, que és el que ens ocupa, doncs en uns inicis és a l'àmbit familiar qui té cura d'aquesta persona. Després potser, i també ho abordarem, no? Acabarà anant a una residència, un centre de dia, i es professionalitzarà aquesta atenció, no? Però en un principi, quasi bé sempre és un familiar qui ha de tenir cura, i és una situació que passa sense avisar, no? En moltes ocasions, evidentment, no estem preparats com a societat. Vivim en una societat que allò que no ens agrada ho amaguem, amaguem la dependència, amaguem la mort, amaguem, no?, la malaltia en moltes ocasions, i quan ens ve, com ve sense avisar, doncs ens hi trobem d'avui a demà.
I a més, probablement moltes d'aquestes persones que són cuidadores no professionals o estan als 65 o el superen aquests 65 sovint.
Sí, és possible, i a més, en molts casos estan en edat laboral encara, amb la qual aquí hi ha un problema afegit molt important, que són, majoritàriament són dones. Aproximadament un 80%, i que en moltes ocasions, en moltíssimes, han de deixar de treballar la seva activitat laboral principal, no?, per tenir cura del seu pare, de la seva mare, del seu germà o d'un fill, no?
Clar, a vegades hi ha allò que es diu la generació sandwich, no?, que tens gent a cuidar per dalt i per baix.
Sí.
I tu estàs al mig.
I estàs al mig, i mira, cuidar el de baix, encara tu saps, no?, que si ets pare o mare, que ho fas, no?, però, clar, cuidar els pares no sempre ho hem tingut pensat, com a mínim. Mm.
Sempre que es parla d'aquest àmbit, es diu que està molt invisibilitzat, concretament, però de fet, tothom sap que existeix aquesta realitat. Per tant, què és el que més desconeixem? Malgrat tothom, sabem que això existeix. Però, com dius tu, mirem cap a una altra banda, no?
Perquè és que no sabem com abordar-ho, no? Jo crec que en molts casos pensar que el pare o que la mare acabarà en una situació de dependència no ens agrada, i mirem a un altre costat, no?
Ja, però hi arribem.
I arribem, sí.
Per sort.
Cada normal és arribar-hi,
cada vegada més.
Sí, lo normal és que els meus pares entrin en una situació de dependència i morin abans que jo, no? Aquesta és una situació que és la natural, no? Mm. I tot i així no ens agrada afrontar-la, no? Llavors, clar, si ho parléssim, perquè això també té que veure amb quines converses has mantingut amb els familiars, no? Amb com vols ser cuidat, quan arribi, doncs, en moments de dependència, si vols estar a casa, si pots estar o no vols estar-hi, si parles de temes de final de vida, doncs en quina situació m'hi trobo, com està el meu llegat... O sigui, si tu has pogut tenir l'oportunitat de conversar amb família de tots aquests temes, facilita que quan has de cuidar el pare o la mare tinguis, doncs, una visió diferent a quan no ho has fet i ha semblat que sigui un tema tabú.
Clar, i que tu decideixes per sobre l'opinió d'ells, no? Però a vegades, com que és un tema tabú en moltes famílies, no s'aborda. I llavors arriba l'hora de la veritat, aquella persona cau, li passa alguna cosa, té una demència, el que sigui, i de cop i volta ningú sap com s'ha d'abordar. I es pren una decisió que a vegades la persona implicada no li acaba de fer el pes, no?
I clar, llavors... no li acaba de fer el pes, o va amb el sentit contrari del que aquella persona hagués pogut decidir si en aquell moment no es pot expressar, no? I jo crec que això és una situació, home, que a mi em fa molt reflexionar, no? De dir, home, i com estic prenent una decisió que potser la meva mare o el meu pare no l'haguessin pres, no?
A partir de la teva experiència i del que expliques en aquest llibre, la majoria d'aquests cuidadors no professionals que són familiars, per què assumeixen aquesta feina? Per una qüestió bàsica de que s'hi acaben de trobar i és immediat, per una qüestió de diners, perquè val molts diners tenir algú a casa que et cuidi una persona dependent. Per què ho fan, creus?
És una barreja, eh? Jo crec que has tocat els dos punts principals. En un primer moment, perquè penses que potser seran uns dies i ho pots assumir. I dius, bueno, escolta, seran pocs dies i ja m'ho puc combinar, puc agafar-me uns dies de vacances i estic treballant i ja m'ho solucionaré, no? Després, perquè, tot i que tenim un molt bon sistema públic d'atenció a la dependència, hi ha una llarguíssima llista d'espera, amb la qual ara ha millorat, i sembla que millorarà els propers mesos, que està per veure, però si jo penso que la meva mare o el meu pare necessitarà una ajuda per la dependència, doncs, si escolto les notícies i veig l'amic, el cosí, que sí, ha trigat 6 mesos, 12, penso, mare de Déu, ja m'hi poso jo, no? I després, perquè professionalitzar les cures és més car. És més car a nivell econòmic, però probablement no a nivell emocional, no? Perquè quan un fill o una filla majoritàriament cuida la seva mare i ha de deixar la seva activitat laboral, deixa de tenir uns ingressos, però és que a part també hi ha un desgast emocional pel fet que hi ha un canvi de rol, no? O sigui, jo estic cuidant el meu pare o la meva mare i potser no ho tenia previst. Llavors, pensar en aquesta situació també implica un canvi de xip i té una implicació emocional important, no?
Clar, i qui cuida el cuidador? Perquè si tu estàs cuidant algú pròxim teu, psicològicament això t'afecta. Encara que tinguis molta energia, encara que tinguis clar que has de fer segons quines coses, però al final deixes de ser tu per cuidar només l'altre, i això t'acaba afectant psicològicament, segurament, no?
I et descuides.
Absolutament.
I et descuides. Mm. I això és important tenir clar allò que pots fer. No, sempre a mi m'agrada posar el símil de quan vas amb avió, no? Que et diuen que si hi ha un problema et posis tu la mascareta abans de posar-li-la del costat, no? Però això seria una situació similar, no? És a dir, jo he de buscar aquests espais que a mi em puguin ventilar emocionalment, amb qui jo pugui descansar, encara que siguin una hora al dia, mitja hora al dia, per poder seguir cuidant amb més empenta del que ho estava fent, no? O jo busqui quins recursos hi ha a la meva comunitat, que moltes vegades són recursos informatius, o sigui, no estic parlant ara de dir quin centre de dia, quina residència, no, és dir, escolta, la meva comunitat, el meu barri, el meu poble, hi ha una associació de famílies que han passat per aquesta situació que potser em poden donar un cop de mà, o me'n vaig al meu metge o a la meva infermera del centre de primària a veure com em poden donar un cop de mà, no? Llavors, tot això implica cuidar-se, a banda d'alimentar-se adequadament, dormir, menjar, etc. Però hi ha una part molt important i, sobretot, hi ha un aspecte també que és cabdal, que és saber dir que no. No som ni superdones ni superhomes que puguem en tot, no? I també s'han de posar límits a la persona cuidada en moltes ocasions, i quan no es pot, s'ha de dir, escolta, jo ja no puc, no?
Clar, llavors vas a buscar un cuidador professional, i si mirem la quantitat de gent que necessita que tinguin cura d'ella, jo pregunto, hi ha prous cuidadors per tota la gent que ja ara i la que vindrem després que necessitarem que tinguin cura de nosaltres?
No, no. A nivell de les persones que estan atenent en una residència, en un centre de dia o en un altre dispositiu sociosanitari, ja fa molts anys que hi ha una manca de professionals, no? I sobretot hi ha manca de professionals qualificats, no? Perquè també és un àmbit on molta gent es pensa que tot s'hi val, no? I no tothom pot estar cuidant amb una persona gran, no? Però és veritat, és una posició, són feines que econòmicament no estan ben remunerades, els convenis són molt baixos, i a més socialment no està reconeguda, no? Amb la qual fa que moltes persones que no han tingut una altra opció en un altre món pensin que dedicant-se a les persones grans, doncs és una sortida, no? I en moltes ocasions hi és, i s'està fent molts esforços, l'administració, les empreses públiques, les empreses privades, a nivell de certificar la formació d'aquests professionals i donar-li eines perquè puguin cuidar de manera el més digna possible amb aquella persona.
Clar, perquè ara hi ha estudis per fer això. Clar, jo penso en els preus de les residències privades i em poso les mans al cap de pensar que la gent que treballa allà no està ben pagada. Quan els assistents o els pacients que hi ha allà, les persones que hi viuen, pagant un dineral cada mes, perquè això ho sabem, si vas a buscar, són xifres públiques i ho saps, no? Doncs per una altra gent que saps que té familiars en residències, i dius, tota la gent que hi ha aquí, fas números i dius, com és possible que tota aquesta gent que té cura d'ells no li paguen millor? Perquè ja sé que qualsevol empresa privada vol guanyar diners, però, home, amb una cosa com cuidar gent gran, no sé, hauria d'estar fet d'alguna altra manera o pensat d'alguna altra manera, no?
Hauria d'haver-hi un equilibri.
Una mica.
Clarament, no? També és veritat que hi ha molta despesa invisible, també, en un centre, no? És a dir, no tot és el personal, sinó també, i aquí té que veure aspectes que són com la seguretat, que l'alimentació sigui el més correcte possible, és una part molt important de la vida de les persones. Moltes vegades diem, és que aquesta persona està a la residència i no menja. Ja, és que potser si jo estigués a aquella residència tampoc menjaria, no?
Exacte.
Llavors, és un punt on es fan molts esforços, hi ha moltes mesures de seguretat també, es treballa també de manera molt important perquè no hi hagin subjeccions amb les persones que estan en residències, i això implica destinar una sèrie de recursos, però és buscar l'equilibri, és a dir, és buscar l'equilibri entre que si estàs en una empresa privada guanyi els diners que consideri que ha de guanyar, però que els professionals siguin els més ben pagats possible. Clar. Entre altres coses, perquè faran que aquell professional segueixi treballant en aquell centre i que no hi hagi una alta rotació com hi ha, que llavors que és torna a venir una altra persona, no es coneixen les persones grans i comencen de zero una altra... I això és molt desgastant pel professional i també per la persona gran,
clar,
evidentment.
I llavors hi ha l'altra opció, que també hi ha gent que fa això, que és anar a buscar algú que no en té ni idea de tenir cura d'una persona gran, se l'emporta a casa i li paga amb bé. I aquesta és l'altra. I això, sabem que existeix, no està comptat enlloc, fan una feina molt important, però, clar, vulnerabilitat per la persona cuidada i per ells mateixos. Sí. Si passa alguna cosa, no es queden sense res.
Sí, es queden sense res i problemes de seguretat, també. És a dir, si una persona doncs, fa una mala pràctica i no té una assegurança darrere, doncs pot tenir un problema molt, molt greu, no? O fins i tot a nivell físic, ja no amb la persona cuidada, amb la persona gran, sinó amb ella mateixa, no? Agafant, si no tens la formació per saber aixecar adequadament amb una persona gran que no et pot ajudar d'un llit o d'un sofà, et pot ser molt de mal a l'esquena i llavors això et pot invalidar per treballar, no? Sí, és un món que hi ha molta economia submergida i on s'ha d'intentar professionalitzar al màxim aquestes persones.
Ara m'ha vingut al cap una persona que treballa en una entitat social que em va explicar que per la pandèmia noies que vivien a cases i que no tenien cap paper quan ens van tancar les van fer fora i es van quedar no només sense feina i sense ingressos sinó sense un sostre i van haver de demanar a segons quines entitats de poder anar a dormir allà perquè s'havien quedat sense res. Em vaig posar les mans al cap, vaig pensar, som capaços de fer això els humans? Sí,
sí, tant.
I més.
Home, som capaços de matar.
Sí, sí, clar, però si tens algú a casa cuidant d'algú teu, has de fer això, doncs això per pandèmia va passar.
Sí, 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 sí. O el fet, jo crec que és aquest peix fotut que es mossega la cua, no?
Clar, també penso en l'impacte que pot tenir els cuidadors que són familiars i no són professionals sobre la persona cuidada, que és diferent que t'atengui una persona que sap fer les coses, no? Tu pots tenir molt, molt bona voluntat, estimar-te molt el teu pare o la teva mare, però no tenir-ne ni idea de si allò ho estàs fent bé. I al final acaba rebent la persona cuidada, no?
Sí, acaba rebent doblement, eh?
Doblement.
Acaba rebent i en moltes ocasions li pots acabar provocant un perjudici de manera absolutament involuntària, no? Perquè... no sé, estàs davant d'una persona gran que té dificultats a l'hora de menjar o a l'hora de beure, és un gran risc. Depèn de com li dones l'aigua. Una cosa tan senzilla com donar-li un got d'aigua, no?
O dir, va, vinga, espavila, beu, no? I tu no saps que té problemes per...
I en moltes ocasions també es tendeix a substituir al màxim a la persona, i això passa més quan ets un cuidador no professional, és a dir, quan ets un familiar, i intentar que no desenvolupi la poca autonomia que tingui, no? O sigui, és més fàcil dir, vinga, mama, ja et pentino jo,
clar,
a dir-li no, pentina't. És igual, encara que estigui 10 minuts, és igual, i encara que després hagis d'acabar d'arreglar com es pentina, no? Però, i és aquest punt, no?, de dir, ostres, em sap greu, veig que no pot, va, ja ho faig
ja
jo.
Ja ho faig jo,
no?
Sí.
O a l'hora de menjar, no? És més fàcil, i això també passa amb els cuidadors professionals, eh? És més fàcil donar-li de menjar que no que la persona agafi aquella cullera...
I estigui la seva estona...
Perquè aquella estona també li estàs fomentant l'autonomia i a aquesta persona li pots posar un valor amb allò que està fent.
Sí, algú ara està escoltant aquesta conversa i veu que li toca, li està tocant o li tocarà aviat fer aquest rol. Es pot adreçar en algun... Abans em deies el CAP, però hi ha alguna mena de curs, alguna mena d'associació de voluntaris que et poden ajudar a saber per on anar i intentar que aquests primers dies que tu has de fer aquesta feina, que no l'has feta mai, la facis el millor possible?
En el cas de les famílies, dius. Jo el primer que recomano sempre és poder anar al centre de primària, que és on en teoria coneixen a la persona que hauràs de cuidar, i exposar el cas, no? No perquè et donin una solució immediata, perquè probablement no la tindran, però sí perquè et puguin donar noves orientacions, no? I avui en dia, doncs, per sort, al nostre país hi ha molt bons professionals que han fet, doncs, des de llibres, fulletons, explicacions, o ens poden adreçar a aquella entitat del barri que té uns voluntaris o aquella entitat de la comunitat que és una associació de familiars que han passat per aquesta situació i han pogut donar un cop de mà. O sigui, jo, per mi, lo important és anar-se'n a informar primer de quins són els recursos que tinc al meu abast.
De fet, tot això és clau en aquesta 27a edició de la Fira Gran d'aquesta setmana. Aquí trobarem, per exemple, eines a totes aquestes cuidadores en aquesta fira?
Sí, Fidel Gran, que com dius ja són 27 anys, no? I que ha canviat la visió de les persones grans de fa 27 anys ara, no? I és una fira que intenta, bueno, jo diria que ja ho ha aconseguit, que tingui tres fronts importants, no? Un, hi ha una sèrie d'activitats que poden ser lúdiques i culturals per les persones grans i que fomenten l'envelliment actiu, l'envelliment saludable, i també hi ha una altra intergeneracional. També és important que les persones més joves, no?, que potser no veuen els avis sovint, vegin que també hi ha unes persones grans a la nostra societat i que, sí, i que hi ha una sèrie d'activitats que poden fer-ho. I hi ha aquesta tercera part, que és la que tu apuntaves, que és la de posar a l'abast de la gent que visita Fira Gran una sèrie de recursos, tant per persones grans com pels seus familiars, que posen al seu abast des de dispositius de seguretat. Avui en dia no només hi ha la típica botonet, no?, de la telealarma,
sí,
que,
sí, sí,
sinó hi ha molts dispositius. La tecnologia amb això ens ajuda moltíssim i aquí està pensat Fira Gran per les persones grans, però també per les seves famílies. I aquest any en concret hem volgut adreçar-ho als cuidadors familiars, als cuidadors no professionals, perquè pensem que tenen aquesta necessitat.
Tu defenses, perquè ho hem llegit en el teu blog, que s'ha d'humanitzar més tot el procés de final de vida i que, de fet, ho dèiem en començar, en parlem poc i amb poca naturalitat. Igual que parlem poc de que arribarà un moment que les persones grans hauran de ser cuidades, encara parlem menys d'aquest procés de final de vida, no?
Sí, vivim d'esquenes a la mort, sembla que no hagi de passar, no? Som una societat tanatòfoba en aquest sentit.
Totalment,
no? No,
sí,
ens,
sí,
agrada, no en parlem, com si no es tingués que passar, no? I llavors, és que passa. La realitat és que això ens passarà, ens passa a tots, no? Llavors, quan més s'hagi pogut parlar, jo crec que amb aquella persona que està en aquest procés final de vida, més podrà morir en pau. Perquè jo crec que hi ha una sèrie d'accions que tant els professionals com els familiars podem fer perquè aquell final de vida d'aquella persona sigui el més pacífic possible, no? Perquè jo crec que tant des del punt de vista professional com familiar, veure que el teu pare o la teva mare ha pogut morir en pau, malgrat el dolor associat que hi ha, acaba sent reconfortant.
I quins consells donaries perquè en aquest moment aquella persona pugui marxar en pau? Perquè a vegades et trobes amb la circumstància que hi ha algú que s'està acabant i els de l'entorn no volen. I recordo una escena en un moment pròxima, familiarment, que un metge va venir i va dir: sortiu d'aquí, deixeu-lo morir, no l'esteu deixant morir. Un metge, que això t'ho diu un metge, no t'ho diu una persona esotèrica, t'ho diu un metge. I va passar, les persones van marxar i aquella persona va marxar en pau, no? Però clar, tu vols estar allà perquè no vols que es mori.
Perquè no penses en la persona, penses en tu, no? Penses en tu en aquell moment, no? I hi ha situacions també una mica a la inversa del que comentes. La que dius és habitual, passa, eh? A vegades passa aquell fill o aquella filla que està 23 hores i 55 minuts al costat del pare o de la mare i surt 5 minuts per anar al lavabo i amb aquells 5 minuts mor, no? És que aquella persona jo volia morir sola, no? Però jo crec que morir és un acte molt íntim. I encara que sigui subconscientment, no? Volem morir en pau. I després també hi ha circumstàncies de persones que no saps per què estan aferrant-se amb aquell fil de final de vida i ve a veure un fill que fa anys que no veu, un familiar, un amic, que es despedeix i al cap d'uns minuts mor, no? És que aquella persona probablement necessitava tancar allò, no?
Estava esperant, no? Allò que dèiem, estava esperant que també...
Estava esperant. I clar, ajudar a morir per una persona no només vol dir deixar-la anar, sinó vol dir molt abans poder-ne parlar i poder assegurar que aquella persona, doncs, no sé, temes relacionats amb el llegat, per exemple, no? Que és molt important, o les converses pendents que la majoria de famílies, o en algunes famílies, poden haver-hi, no? És a dir, i aquí els professionals tenen un paper molt important de fer d'intermediadors entre aquest familiar i aquesta persona, no? O el fet de deixar-la tranquil·la, de que pugui estar amb tranquil·litat, de que si no vol menjar no mengi, no? I sobretot, i això ja no depèn de la família, que si està en un procés de final de vida no tingui dolor, perquè el dolor físic
que no pateixi.
És controlable.
Jo crec que és un tema tan necessari i interessant que donaria per una altra conversa. Josep París, infermer especialista en geriatria, vicepresident de Fira Gran, que aquesta setmana doncs, tindrem la possibilitat de visitar-la. Gràcies per venir a la nit dels ignorants i per la conversa. I mira, un altre dia podem parlar d'això, que convé parlar-ne també.
Molt bé, gràcies per donar-vos l'oportunitat, convidar-vos a visitar Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet i quan vulguis en tornem a parlar.
Vinga, moltes gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
es una señal y por ahí hacia ti me cuelo. Sigue siendo igual, mamá, aunque te tape con un velo. Somos tal para cual, mamá, no se puede separar mi suelo de tu cielo. Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Solo tu memoria está dormida, mamá, tu corazón sigue bien despierto, cantando. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. Serás mi madre con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante. Gloria cante. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión.
A veces pienso, digo, ¿cómo he recorrido mi vida? Madre mía. Hoy me acordaba yo. Estoy aquí. ¿Y cómo empezó mi vida?
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una... La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
Obrim ara el capítol de preguntes contestades, 2 minuts i arribarem a 3:15. Bacanits enrere, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona, va fer aquesta pregunta relacionada amb el recinte modernista de Sant Pau.
Quan tenia 14 anys, em van tenir que operar de l'orella. I en aquella època, que això era a començament dels anys 60, la meva mare em va portar a l'Hospital de Sant Pau. La pregunta en concret que vull fer, com que vaig tenir que anar-hi molt de temps, tots els pavellons que hi han a l'Hospital de Sant Pau.
Sí.
En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. Llavors, la meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
Doncs, unes nits després, la Mercè, des de Moja, va trucar perquè justament el dilluns anterior havia estat fent una visita a Sant Pau.
I hi ha pavellons, al pavellons, hi ha un parell de pavellons que te'ls ensenyen per veure com era abans a l'hospital, que fan la visita guiada.
Sí.
Però els altres, es veu que alguns encara no estan arreglats, però els altres estan, estan fent servir per gent de recerca, d'investigació. Estan llogats a investigació.
Estan llogats a investigació.
A investigació a diferents, no sé, laboratoris o de recerca,
sí,
sembla
sí, sí.
ser.
I d'altres que dius que no estan...
Que encara s'estan arreglant, diu. Que encara s'estan arreglant per llogar-los.
De fet, des del programa havíem traslladat prèviament la pregunta a la Fundació Privada Sant Pau i aquesta és la informació que ens han fet arribar i com que ha estat una informació per escrit, li hem demanat al nostre company, Albert Duran, que hi posés la veu.
Els pavellons on antigament hi havia els malalts formen part avui del recinte modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Quan l'activitat hospitalària es va traslladar al nou hospital l'any 2009, es va iniciar un gran projecte de rehabilitació dels edificis modernistes dissenyats per Lluís Domènech i Montaner. Actualment, aquests pavellons tenen nous usos vinculats al coneixement, la salut, la cultura i la innovació. Alguns acullen institucions i organismes internacionals relacionats amb la salut i la sostenibilitat. D'altres es destinen a activitats culturals, exposicions, visites patrimonials obertes al públic i a la celebració de reunions corporatives, jornades i esdeveniments diversos. A més, els visitants poden recórrer diversos pavellons restaurats i descobrir com era un dels hospitals modernistes més importants d'Europa, concebut com una ciutat-jardí pensada per afavorir la recuperació dels pacients a través de la llum, els jardins i la bellesa arquitectònica. El projecte de rehabilitació continua viu perquè encara hi ha pavellons pendents de restaurar. Precisament, actualment la Fundació està treballant en la rehabilitació del pavelló de la Puríssima.
Doncs ja, ara sí que ens ha quedat claríssim a què es destinen aquests pavellons. Canviem de tema i parlem d'aquesta casa. A finals del mes d'abril, la Maria des de Sabadell ens va fer aquesta pregunta relacionada amb el programa En Revolució 4.0, dirigit i presentat per la Xantal Llavina.
Ahir vaig escoltar, moltes vegades escolto, el programa de la Xantal,
sí,
que fa el diumenge al vespre, no?
Sí.
I, bueno, parlaven de l'IA, de la intel·ligència artificial. Resulta que es veu que hi havia una persona, no sé si era home, dona o què, que anava pel carrer i portava un rellotge o un dispositiu, no? Es veu que aquest rellotge o un dispositiu que porta ha d'estar connectat amb la sanitat, no? Mm. Ell anava pel carrer, però ell, pues, evidentment, es trobava bé, o sigui, ell no va fer cap d'allò així. I de cop i volta, o sigui, com que això està connectat amb sanitat, no sé quina part de la sanitat, no? Perquè això ho van dir ben clar, ho van dir, que parlaven, que això està, diu, no és portar el rellotge sol, diu, ha d'estar connectat amb la sanitat.
Sí.
Es va presentar l'ambulància a l'alçada que ella estava i se la van emportar o què, perquè van veure que aquella persona no es trobava bé, que algú li passava. I ella no es havia dit programa de la Xantall,
sí,
que fa el diumenge al vespre, no?
Sí.
I, bueno, parlaven de l'IA, de la intel·ligència
doncs artificial. Doncs sí, sí, ens ha quedat clar, manteja el missatge de la Maria des de Sabadell. El que hem fet, Maria, és anar a buscar a la Xantal Llavina, directora i presentadora d'aquest programa, que es fa en aquesta casa, Revolució 4.0, i li hem demanat perquè ningú sabia de què estàvem parlant, i això és el que la Xantal ens ha explicat.
Hola, Marta, hola a tots els oients de la nit dels ignorants, tota la raó. Que vam estar parlant amb el Ricard Castellet al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio de la intel·ligència artificial i dels beneficis que pot donar a la salut. El que vam explicar i que preguntava l'oient sobre l'ambulància, el rellotge. És un prototip, deixar clar que és un prototip que existeix, que quan portem aquests rellotges digitals, ja sabeu que pot calcular fins i tot com es troba el nostre cor. Aquestes dades poden estar connectades amb un hospital i, per tant, també si hi ha alguna urgència. Tot això ja sabeu que té a veure amb la tecnologia, amb dades i amb intel·ligència artificial, però el futur que ens expliquen és aquest, que podrem tenir les nostres constants vitals molt més controlades i, per tant, ens pot ajudar la tecnologia a salvar vides. El tema de l'ambulància, repetim, és un prototip que s'ha provat, però encara no és una realitat, però esperem que amb els anys ho sigui. Una abraçada ben forta a tots.
Ai, ho hem aclarit. Moltes gràcies per la resposta, Xantal. Per tant, Maria, dubte resolt. No és que això existeixi, que tu t'ho puguis posar i que si passa alguna cosa, se't presenta una ambulància enmig del carrer i et digui calla, que no t'estàs trobant bé, encara que tu no ho sàpigues. No, això no és. Quan la Xantal diu és un prototip, vol dir que és una cosa que s'està provant, que per tant era un exemple, però que no és res que existeixi en aquests moments. Ara, que entre d'altres coses la intel·ligència artificial ens ajudarà a controlar la salut de tots plegats i probablement, com deia la Xantal, a salvar vides. Doncs escolta'm, on hem de signar si hem de salvar vides? Aquesta és la qüestió. Doncs gràcies a la Xantal, que ens ha resolt el dubte que tenia aquesta oient i el dubte que ens va quedar a tots plegats. I com sempre, que acabem el programa. I com acabem el programa?
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui i hem de saber, com sempre, a qui dediquem els últims minuts del programa. Per tant, de qui són els contes per anar a dormir d'aquesta setmana. Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
I quina és la resposta a aquesta pregunta?
Doncs són de l'Eduard Márquez. Aquest autor barceloní va començar la seva carrera en l'àmbit de la narrativa amb dos reculls de contes, a veure si ho dic bé, perquè un és difícil, Zugzwang,
sí,
i l'altre es titula L'eloqüència del franc tirador. Després va passar a escriure narracions per nens i novel·les, com El silenci dels arbres o La decisió de Brandes, però en un moment determinat va mirar enrere i va fer una selecció revisada dels seus relats.
I va posar-hi, veig un títol curiós, es diu 29 contes menys.
Exacte, perquè 29 són els contes que van quedar fora de la tria que va fer l'autor. Ah, d'aquests dos reculls,
d'acord,
va fer un
matria i 29 van quedar fora.
I 29 van quedar fora.
I li ha posat aquest títol.
Exacte. I hem de dir que pels dos llibres de contes, Eduard Márquez només va rebre elogis i més elogis pel seu estil concís i sense artificis florits, on la base és una austeritat molt treballada. També destaquen, les crítiques destacaven d'aquell moment, que Márquez és un creador singular que no segueix les modes i que vesteix el seu propi món.
Molt bé.
Ell, que va començar escrivint poesia, reivindica la seva lectura. Diu que si llegissin poesia escriuríem millor.
Ah, sí?
Sí. I defensa la musicalitat dels textos. A les entrevistes subratlla molt la necessitat d'un equilibri entre el fons i la forma, entre el què i el com, que a vegades ell troba a faltar ja a la literatura catalana actual. És un autor exigent, pel que he anat llegint d'ell.
Sí.
Només dir-vos que va trigar 11 anys entre la seva penúltima i la seva última novel·la, que és 1969, on retrata la Barcelona dels 70, o sigui, l'època de la transició. I durant aquest període va patir un bloqueig, del qual en va parlar públicament a l'escenari del Teatre Romea de Barcelona.
Ah, sí?
Sí, en una mena de conferència amb un hola confessió que va titular Potser o sobre el bloqueig d'una novel·la. I allà va explicar...
I va explicar públicament.
Sí, el que li estava
passant. En un escenari?
Passant. Sí, al Romea. Bona.
No ho sabia, no ho sabia. Escolta'm, com són aquests contes?
Hem parlat abans de concisió i austeritat.
Sí.
Doncs són curts, són molt curts.
Són molt curts.
Sí, però tenen la capacitat de crear un món determinat, un món propi. I vull afegir que molts es mouen entre la realitat i la ficció i parteixen, molts d'ells, de notícies reals. Ens trobem un món de personatges amb vides avorrides que se segueixen, s'espien, es fan mal. Hi ha també dobles i personatges que s'escapen de quadres. Hi ha tot un... Sí, sí. És tot un món ben curiós. Eduard Márquez deia a les entrevistes que li van fer quan es va publicar aquest recull, que era com una mena de testament literari, en el sentit que tancava una època d'una determinada escriptura i n'encetava una altra.
Molt bé. Clar, em dius que són curts, per tant, no sé si preguntar-te quin conte ens portes avui o quins en contes, pot ser?
Sí, us en porto dos, de curtets, que es titulen Alegoria i embús.
Molt bé, doncs vinga, 29 contes menys d'Eduard Márquez, editat per Empúries.
Alegoria. La primera llum de l'alba mina les bastides de la nit i revifa les lletres vermelles dels salvavides. El nàufrag fa un glob d'aigua i tus. La llengua, inflada com una bombolla de quitrà, raspa el paladar salabrós i el fred s'aferra com una sangonera al cos deshidratat. De sobte, precedit per una salmòdia d'hèlix, un transatlàntic surt de la boira i s'apropa imperturbable. El nàufrag agita els braços encarcarats. Els seus crits furguen les orelles d'un passatger solitari recolzat a la barana humida. En saber-se vist, mentre espera el clapoteig de la llança de salvament, el nàufrag es deixa envair per la lassitud i tanca els ulls. Quan els torna a obrir, però, veu només el passatger solitari enfocant-lo amb una càmera fotogràfica i l'esclat del flaix enlluerna el bronzit del vaixell allunyant-se.
No. Sí. Mare meva.
I a més, Marta pensa que aquests contes són escrits abans del 2000, o sigui, escrits quan encara no hi havia aquest furor de fotografiar-ho tot per penjar-ho a les xarxes.
Sí, sí.
I aquest conte em va fer molta gràcia per això, perquè avança un fet
que és així.
Típic de la nostra...
Exacte.
De la nostra societat.
I el segon?
I el segon es diu Embús. L'Ermili Garbet ho té tot a punt per evitar el desenllaç fatal del seu suïcidi. Un cop més n'ha repassat tots els detalls. Res no pot sortir malament. L'Eudòxia Merli arribarà a temps per avisar el metge i estalviar-li el darrer tràngol. I davant l'evidència extrema de la seva passió incondicional, l'estimarà com el primer dia. Perquè l'ambulància i els tubs a la boca fan més efecte que les paraules planyívoles o les estratègies galants. S'ha de tenir un cor insensible com el por expand per no claudicar davant algú capaç de morir per amor, encara que sigui en potència. El sistema ha demostrat la seva eficàcia amb la Gúria Pax, la Tercita Pilsà, la Zita Gausac i la Piensa Castigaleu. I ara ho haurà de fer amb l'Eudòxia Merli, que vol deixar-lo per anar a viure amb algú altre. L'Ermili Garbet mira el rellotge i respira a fondo. Pren el verí d'un glob, s'estira al sofà i espera. Sap que no disposa de gaire marge d'error, però té prou experiència per no perdre la calma. Mentrestant, la pluja ha noquejat els semàfors i els carrers s'han convertit en una trama multicolor de cotxes aturats. I, si ningú no hi posa remei, és molt probable que el darrer hàlit de l'Ermili Garbet coincideixi amb un cop de botzina de l'Eudòxia Merli.
Mare meva. Mare meva. Veníem d'una sabana fosca i ara no sé on hem anat a parar. No sé.
Sí, hagués hagut de posar algun tremig.
No,
però,
mira... no passa res. Ara vindrà la següent, serà d'alegria
i
amor i tot perfecte. Toca el que toca.
Toca el que toca. I t'has fixat, té una cosa molt, molt curiosa a l'Eduard Márquez, que és el tema dels noms propis dels personatges.
S'ho inventa tot.
Són tots així.
Tots els noms són així?
Sí.
Si no en direm un del dret, no, per això. Ja anirem assajant. Molt bé. Gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Doncs em tocarà llegir més d'una vegada el conte abans de fer-lo per vosaltres en directe, perquè si cada nom de cada personatge són d'aquestes característiques difícils de dir, si no es diuen Joseps ni Maries, ja ho hem vist, doncs és un tret essencial i característic d'aquest escriptor, doncs si no assajo encara no entendreu el que estic dient, però procurarem fer-ho bé perquè aneu a dormir amb el compte, com sempre. Res, que arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que acaba aquí aquesta primera edició de la setmana de la Nit dels Ignorants, aquest dilluns en què una part del país encara està de cap de setmana llarg i els altres doncs, ja hem començat a treballar i la resta ho continuarà fent doncs, quan els soni el despertador i hagin d'anar cap a la feina. Per la resta, doncs, demà a partir de les 12 de la nit tornem a ser aquí amb més històries per explicar-vos, amb més preguntes, amb més respostes vostres i amb més idees per ajudar els oients, en definitiva, els que ens truquen, d'altres sempre els acabeu ajudant, que és la gràcia i la gràcia d'aquest programa, entre moltes altres coses d'aquest gran programa. En fi, que demà a les 12 tornem a ser. Que descanseu, bona nit.